Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvingut a un nou guaita que tenim avui amb en Sergi Corral. Avui parlarem d'aires mediterranis, no, Sergi? Bon dia.
Bon dia, Ona. Doncs així és. Parlarem, mira, no sé si ho vaig preveure al preparar el guaita d'avui, però el que parlarem és de rigorosíssima actualitat, en podríem dir així, perquè explicarem justament com aquests aires mediterranis condicionen, dopen, en termes ciclístics, l'atmosfera per arribar a produir tots aquests aiguats tan desorbitats que tenim en...
Que estem tenint aquests dies, eh?
Exacte, que estem tenint aquests dies i que són habituals, per altra banda, de la tardor, de l'època on ens trobem ara.
Per tant, una mica visionari va ser, eh?
Sí, vaig ser una mica visionari. Més que no hagués vist alguna cosa.
A veure, som-hi, doncs.
Doncs mira, la Mediterrània, Mediterraneo, mar entre terres, és un mar tancat i envoltat de muntanyes. Algunes d'elles fins i tot de més de 4.000 metres d'alçada, per exemple, en els Alps, sense anar més lluny, no? Via marítima només està obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar. Uh-huh. I, per tant, podríem dir que arriba a funcionar com una petita olla, on en determinades condicions i èpoques de l'any aquesta olla va coent una mica a foc lent, va coent i creant el que dèiem abans, no? Una atmosfera particular d'aquesta regió. Ja l'any 1959, el meteoròleg balear Josep Maria Gensà va proposar l'existència d'una massa mediterrània, la qual apareixia després d'un període de temps llarg sense incidència de cap pertorbació ni canvis d'aire sobtats, en podríem dir, sense cap escombrada. Just al cim de la Mediterrània i gràcies a la transferència de la calor i humitat que fa el mar, els diferents fluids intercanvien en energia, per tant el mar intercanvia energia amb l'atmosfera, es creava una massa d'aire aproximadament d'uns 2.000 metres de gruix, tenint en compte que la troposfera, que és la capa més baixa de l'atmosfera on es desenvolupen els fenòmens meteorològics, té al voltant de 12, 13, 14.000 metres d'alçada, vull dir, estaríem parlant de nivells baixos, bàsicament. Quan el mar meteorològic general canvia i la Mediterrània torna a voler ser envaïda per masses d'aire externa, aquest aire mediterrani oposa resistència i es forma un front autòcton, allò que en meteorologia anomenem el front fred, el front càlid i el front oclús, que no deixen de ser res més que separacions de masses d'aire. La Mediterrània genera el seu propi front, el front amb característiques, denominació d'origen pròpia, que sovint resulta ser sinònim de pluges i tempestes.
Per tant, és el que tenim ara, no?
Exacte. Aquesta massa d'aire agafa rellevància especialment important a finals d'estiu i inicis de tardor, després que aquestes calorades d'estiu són les que hagin posat a fer bullir l'olla, les que l'hagin escalfat, les que l'hagin acostat a temperatures de 29-30 graus de la superfície de l'aire del mar i hagin creat una capa d'aire completament saturat. Això vol dir gairebé el 100% d'humitat relativa a aquesta capa d'aire. Per tant, l'existència d'aquesta massa pròpia, així com la interacció amb altres, com hem dit, són claus per la formació tant de tempestes com aiguats, com ciclons mediterranis. Aquí val a dir, Ona, allò que diem a vegades del concepte de la truita de patates o de la capa o de la pastís Sacher de l'atmosfera, que sí, que tenim moltes capes, tenim tots els ingredients, però fa falta el foc per encendre'l. O sigui, encara que tinguem una massa d'aire mediterrània, si no tenim l'arribada d'aquest aire fred en alçada, etc., podríem dir que no s'expressa tot aquest potencial i acaba no passant res o acaba com a molt tenint xafogó, no? Que és el que veurem.
Per tant, quins són aquests ingredients, no?, que necessitem perquè es doni aquesta massa d'aire?
Doncs mira, primer de tot, la temperatura de l'aigua del mar. La incidència de la radiació solar, com hem dit, a partir de la primavera, comença a escalfar l'aigua del mar. un procés d'escalfament que s'acceleren quan arriben totes aquestes jornades de calma estiuenca i arriben a assolir temperatures, sobretot al voltant del mar Balear, de 29 a 30 graus de temperatura de l'aigua del mar.
Déu-n'hi-do, eh? És calentona aquesta aigua.
És molt calenta, eh? Sí, amb aquesta temperatura tan alta, quan tu poses a escalfar una aigua, s'evapora. I crea es comença a evaporar, no? I es transforma en vapor d'aigua. Vapor d'aigua, gas.
Sí.
No líquid, eh? El vapor d'aigua.
No, canvia d'estat.
Per això, el que veiem nosaltres, els núvols, és vapor d'aigua condensat. Són líquids perquè els veiem. El gas, de moment, no
el veiem.
No el veiem. Un altre ingredient és, o podria ser una combinació de tres, com hem dit, la humitat relativa, per tant, el vapor d'aigua i, per tant, l'aigua precipitable, que és el potencial, ens ve a donar una idea de quina quantitat d'aigua conté aquesta part de l'atmosfera i ens pot caure al sobre. L'evaporació marina transmet vapor d'aigua gas a nivells baixos i mitjos de la troposfera, arribant a aquests valors molt elevats a finals d'estiu i inicis de tardor.
Que això es dona també per la temperatura de l'aigua del mar elevada, eh? Va tot lligat aquí.
Va tot lligat. La temperatura evapora, aquesta evaporació ho passa a l'atmosfera i aquest vapor d'aigua arriba als valors màxims de tot l'any en aquesta època de l'any. En un principi, com dèiem abans, aquests dos factors únicament no desencadenen per si sols les tempestes o els aiguats. Mentre gaudim d'estabilitat, mentre no tenim cap factor que remogui aquesta capa d'aire, aquesta massa mediterrània es deixa notar, per exemple, en xafogors molt marcades.
Allò que tenim a l'estiu, eh?
Exacte, allò que tenim a l'estiu. Per exemple, vents molt fluixos, marinades molt fluixes, i aquest tema també de les nits tòrrides i tropicals estivals. Que
cada vegada n'hi ha més, eh?
Cada vegada n'hi ha més, perquè el mar està més calent i no pot refrescar, i tenim aquesta capa, mica en mica, es va creant aquesta capa de bullir, aquest producte de la bullida del mar, a sobre nostre.
I llavors, què és el que fa que totes aquestes condicions doncs esclatin?
Doncs mira, l'entrada, el més habitual és que entri un front atlàntic, és a dir, un front fred, vull dir, una massa d'aire fred que té a davant una massa d'aire càlida, va escombrant, un front que estigui emmarcat bé en un solc d'aire fred, que són uns tàlvecs en alçada, si ara estàvem a nivells baixos, anem una miqueta més amunt, sobre els 5.500 metres d'alçada, entra aire fred, que aquest aire fred contrasta amb tot l'aire càlid que tenim a sobre. Per tant, aquest contrast de temperatures és un dels ingredients perquè els núvols puguin tirar cap amunt i es puguin formar aquestes grans tempestes. Un sol d'aire fred, que no vol dir una dana,
No, exacte.
Si aquest sol d'aire fred s'acaba despenjant i s'acaba aïllant, tindrem una depressió aïllada a nivells alts, que és el que és una dana, o el que abans es deia una gota freda. Però ni totes les danes provoquen aiguats, ni tots els aiguats són provocats per les danes.
Clar, que ara sembla que ho hem associat, no?, aquest concepte.
Més d'un 70% dels aiguats mediterranis són ocasionats precisament per aquests solcs d'aire fred en alçada, no aïllats. Aleshores, aquest front fred empuja la massa mediterrània, que al ser més lleugera s'eleva, perquè l'aire càlid té una característica que és menys dens i, per tant,
queda baix,
puja.
No?
L'aire càlid puja, l'aire fred
l'aire
és més dens
queda
baix. Al ser més lleugera i com va carregada d'humitat és capaç de formar grans núvols de tempesta.
I això deies que acostuma a ser passatger, no?
Pot ser passatgera en forma d'escombrada, les típiques línies de tempesta, una nit que arriba una línia de tempesta, escombra la línia de tempesta i el dia següent ja ens queda un dia net, un dia radiant, normalment a vegades amb tramuntana o amb mestral, amb humitat més baixa, o bé pot ser de forma estacionària o quasi estacionària com estem tenint aquests dies. Per exemple, què passa aquests dies? Que sí que ens ha arribat una entrada d'aire fred atlàntic o un lleuger front atlàntic, Però com estem en un pantà baromètric sense gaires vents, amb domini, cert domini anticiclònic, aquest aire fred s'ha quedat com pululant per la Mediterrània, amb lleuger vent de llevant. Uh-huh. I aleshores ja tenim aquests dos ingredients, aquesta situació indefinida, però que és favorable per formar totes aquestes grans tempestes. Tempestes com, per exemple, les quantitats més importants de precipitació al llarg de la Mediterrània venen per sistemes convectius de mesoscala, que se'n diu que són grans tempestes d'un gran diàmetre, vistes, per exemple, des del satèl·lit Meteosat, vistes mm-hmm. des de dalt, i tempestes estacionàries, que això s'anomena trens convectius.
A veure, què són això?
Un tren convectiu és una cadena de tempestes passant una darrere l'altra per un mateix indret.
Mm-hmm.
Què passa? Que si hem dit com abans que era una escombrada, i la tempesta passa de forma d'escombrada, deixarà molta intensitat en poc espai de temps, per tant, 20, 30, 40 litres per metre quadrat d'escombrada de tempesta. Però tu imagina't una tempesta de 20, 30, 40, 50 litres que passi una darrere l'altra durant 2 hores, mm-hmm. per exemple. Aleshores tenim aquests grans acumulats de 200, 300, 400 litres per metre quadrat en un mateix punt.
Clar, això és quan hi ha aquells grans aiguats, no?
Exacte.
Que sempre plou sobre allà mateix.
Exacte, és el que va passar l'any passat a la famosa Dana del mm-hmm. País Valencià, de València, el que ha passat aquests dies a Terres de l'Ebre i nord de Castelló també, són sistemes convectius estacionaris o quasi estacionaris on aquests trens convectius van passant pel mateix punt.
Mm-hmm. I com interactuen aquestes masses?
Doncs mira, un altre manera d'interacció entre aquestes masses polars i el front mediterrani també és la formació de depressions o ciclons mediterranis, en podríem mm-hmm. dir. Les depressions es solen formar en zones propícies o proclius, com és, per exemple, el Golf de Lleó, al nord d'Algèria o el Mar Egeu. Són zones que, degut precisament a aquestes muntanyes que envolten la Mediterrània, són propenses a formar depressions quan un front entra en contacte, podríem dir que es recargola, s'aprofundeix i aquestes depressions tan importants.
I fins quan persisteix aquesta massa d'aire en el Mediterrani?
Doncs fins que les condicions que la diferencien d'altres masses no marxin.
Uh-huh.
És a dir, ja entrats a l'hivern i amb el successiu pas de fronts atlàntics, també la baixada de la radiació solar, etc., el mar es va refredant. La radiació solar també baixa, no escalfa tant, el vent del nord i a l'oest també disminueixen la humitat relativa i així es va creant un entorn, podríem dir, més homogeni.
Per tant, és quan perdem aquelles característiques que necessitàvem, no? La temperatura
Exacte.
Del mar molt calenta, aquest vapor d'aigua, tot això, no?
Això mateix. Però que la massa d'aire mediterrani es vagi diluint no és sinònim que l'hivern no puguem tenir episodis de pluges intenses.
Ah, carai.
Ja que per molt que s'atenuïn les seves característiques, continuarà tenint unes condicions, bàsicament una temperatura i una humitat molt diferent a altres masses d'aire que ens arriben. O sigui, uh-huh. conserva encara aquells mínims trets per ser pròpiament un mar tancat, per ser diferencial d'un mar obert, no? Per tant, aquests ingredients poden tornar a desencadenar ciclons, per exemple, depressions, danes, etc., que tornin a desencadenar pluges, com per exemple va passar en el Glòria,
uh-huh.
que va ser en ple mes de gener.
Clar, exacte.
O sigui, no fa falta
que sigui l'estiu, no?, perquè passin aquestes acumulacions
això
d'aigua.
Això mateix. A l'any 32 també vam tenir un temporal d'aquests de 300, 400, 500 litres per metre quadrat al mes de desembre. Per tant, es van repetint cíclicament, en podríem dir, inclús en mesos on tradicionalment no hi hauria d'haver-hi aquests aiguats, no? aquestes condicions. Però si les condicions són bones, si hi ha cicló, si hi ha una depressió, si hi ha un sol, si hi ha una dana, tot i acompanya, es poden continuar generant aquestes situacions de pluges intenses. La reflexió és que en meteorologia no sempre 2 i 2 són 4, o sigui,
No.
I perquè haguéssim tingut un estiu de moltes altes temperatures, perquè haguéssim tingut un mar molt càlid, perquè hi hagi una massa d'aire mediterrània molt potent, amb un caldo de cultiu molt viu, I d'allò, si al final no tenim el desencadenant aquest, el desllorigador, de, perquè es formin totes aquestes tempestes, totes aquestes nuvolades, perquè siguin persistents, perquè s'estiguin en un punt durant moltes hores, etc., no ho tindrem.
És a dir, no vol dir que hàgim tingut un estiu molt càlid, no vol dir que llavors a la tardor sigui una tardor superplujosa.
Exacte, si ve una tardor anticiclònica o si ve una tardor dominada pels nords o pels mestrals, per les tramuntanes, per aires més secs i més freds, vol dir que això és contrari a les pluges.
Perquè aquí entren en joc moltes variables, no? Hem de tenir en compte moltes coses.
Exacte, directament aquesta que deia, no? Que l'aire càlid pot contenir molta més humitat que l'aire fred, per això és tan difícil que aquí ens nevi a l'hivern.
Exacte.
Perquè normalment l'aire fred que arriba és sec i eixut.
I no porta aquesta aigua que llavors es pugui convertir en precipitació congelada.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos aquests aires mediterranis.
Ens hi tornem a escoltar.
Exacte, ens escoltem el proper guaita.
Fins la propera, que vagi molt bé.